Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions amb el Gaudí i el Fero de la Butxaca per la seva interpretació a Casa en Flames, l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau farà parada al Teatre Auditori el pròxim 7 de febrer amb l'obra Un matrimoni de Boston. En una entrevista d'Eduard Gené al programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat, l'actriu parla sobre el text de David Mamet i el seu missatge 19 anys després de la seva estrena. Vilarasau també explica com ha viscut l'èxit de Casa en Flames i el perquè del seu discurs reivindicatiu i en defensa del valor de la tercera edat de les dones. El govern de l'MD es veu obligat per segon any consecutiu a prorrogar el pressupost tal com ha fet constar a la Junta de Veïns d'aquest dijous amb una dació de compte. Són els números que va aprovar l'executiu del mandat anterior, el 2023, de 10 milions d'euros. Així, si no hi ha un canvi, es podria repetir l'escenari que es va viure durant l'any passat, amb el govern sometent a aprovació modificacions pressupostàries per fer front a les realitats amb què es troba l'administració. De moment, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, s'han produït diverses reunions entre el govern i el principal grup de l'oposició, Junts, per desencallar un acord pressupostari per al qual la porta encara segueix oberta. Vox té nou representant a la Junta de Veïns de Valldoreix. Després que Pablo Baucells deixés l'acte el desembre passat, la formació ha triat Juan Pic Aguilera com a vocal portaveu, que ja ha pres possessió a la sessió ordinària d'aquest dijous. El nou integrant del plenari valldoreixenc, que té 22 anys i està graduat en dret, va ser el candidat de la formació d'extrema dreta a presidir l'MD a les eleccions de 2023, on va quedar en quarta posició amb el 8,6% dels vots. Sant Cugat és el municipi del Vallès Occidental amb menys habitatge de construcció d'obra nova segons l'anàlisi d'Activum Real Estate Consulting. Així, només està previst que s'edifiquin 126 habitatges nous, una xifra considerablement baixa en comparació amb les 978 de Terrassa i les 846 de Sabadell. Per contra, en relació amb els preus, Sant Cugat encapçala la llista amb un preu mitjà per metre quadrat de 5.833,10 euros, seguit de Cerdanyola del Vallès amb 4.186,2 euros i Sabadell amb 3.310,50 euros. En relació amb el nombre de promocions d'obra nova, Terrassa lidera el rànquing seguit de Sabadell i Sant Cugat amb un 16,5%.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 214 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai. Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Avui al programa volem resoldre dubtes sobre consum. Segur que heu sentit a parlar de les despeses hipotecàries i de la possibilitat de reclamar-les. Maria Moreno és responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat i ens aclarirà algunes qüestions relacionades i ens donarà més detalls sobre com fer-ho. Maria, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
D'entrada i com a punt de partida, expliquem exactament quines són aquestes què són les despeses hipotecàries que entrarien dins d'aquesta possible reclamació.
Doncs es poden reclamar les despeses hipotecàries que el consumidor va assumir en el moment que va constituir el préstec hipotecari. Concretament són les despeses de gestoria, de taxació, de registre de la propietat i de notaria. Tot i que les despeses de notaria només es pot reclamar el 50%.
Mm-hmm. Entrem ja en el detall i comencem per aclarir qui pot reclamar aquestes despeses hipotecàries.
Qualsevol persona que hagi signat un préstec hipotecari entre el 1984 i el juny del 2019 pot reclamar aquestes despeses que les va assumir en la seva totalitat i les hauria d'haver assumit l'entitat bancària. Bé, la hipoteca no té per què estar vigent. Pot reclamar aquelles persones que tinguin la hipoteca ja cancel·lada, també és possible que reclamin les despeses que van pagar en el seu dia.
Mm-hmm. Algú que estigui escoltant ara mateix deu pensar, val, jo acabo de signar una hipoteca fa poc, jo no puc reclamar aquestes despeses i si les poden reclamar, per exemple, aquestes que es van fer entre el 84 i el 2019, per què? Per quin motiu?
Perquè a dia d'avui ja es fan les coses, diguem, ben fetes i el notari no et deixaria signar una hipoteca, un contracte, en el qual hi hagués alguna clàusula abusiva. Per tant, tot el que es feia abans del 2019, normalment els contractes tenien aquestes clàusules per les quals els consumidors s'havien de fer càrrec d'aquestes despeses i s'ha considerat que això és abusiu, que ho ha d'assumir l'entitat bancària i el que es fa des del 2019, des de juliol del 2019, és que aquestes despeses ja les assumeix l'entitat bancària.
Mm-hmm. Tot això va passar per tribunals, no? Mm-hmm. Per deixar-ho clar.
Exactament, sí. Sí, i també doncs, anem rebent aclaracions perquè hi ha una miqueta de confusió en certs aspectes. Si hi ha persones que ja han intentat reclamar aquestes despeses hipotecàries a la seva entitat bancària, és possible que s'hagin trobat amb una resposta que sembla molt ben argumentada i molt ben fonamentada, però no és així. Normalment aquestes respostes diuen, venen a dir que això ja ha prescrit, que ja no es pot reclamar, que ja sabies el que signaves, per tant que no és reclamable, i això no és cert. El TEJU, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es va pronunciar precisament per esclarir això, quin era el termini de prescripció. La prescripció, és a dir, tu tens 10 anys per reclamar aquestes despeses hipotecàries, però el termini comença a comptar des de que el consumidor se n'assabenta que té una clàusula abusiva en el seu contracte. I com sabem que un consumidor sap que té una clàusula abusiva en aquest contracte? Doncs perquè ha anat a un jutge ha mirat concretament el seu contracte i li ha dit que sí, efectivament té una clàusula abusiva dins del contracte. Per tant, si no fem tot aquest recorregut, que no el fa ningú, nosaltres no tenim per què donar-nos per entesos de que sabem que tenim una clàusula abusiva al nostre contracte. Per tant, aquest termini no ha començat a comptar. És a dir, que si la resposta de la teva entitat bancària és això ja ha prescrit, no és així i podeu seguir reclamant a la següent via de reclamació, que ja seria a través d'un servei públic de consum.
Mm-hmm. Anem a petar amb les despeses que podem reclamar, que abans ja has fet esment d'algunes, ara posem blanc sobre negre, concretament quines són i en quina quantia, en quin percentatge, no?
Doncs es pot reclamar el 100% de les despeses de gestoria, el 100% de les despeses que vas pagar de registre de la propietat, de la taxació i només el 50% de les despeses de notaria. Tens factures, en principi tots els consumidors tenim factures o hauríem de tenir les factures de totes aquestes despeses que es van pagant al seu dia. Llavors sí que és necessari a l'hora de reclamar aportar aquestes factures o un document que acrediti què vaig pagar, en concepte de què vaig pagar, aquesta quantitat i en quina data. I així es pot lligar tot, no? Que són unes factures que tu tens de l'any que vas signar la hipoteca i que es relacionen directament amb la constitució d'aquella hipoteca. No hem de confondre amb les... Hi ha unes factures que són molt similars, però que van relacionades amb el contracte de compra-venta d'aquell immoble. És a dir, en el moment en què un consumidor va comprar una casa, un pis, va signar dos contractes. El contracte de compra-venta amb qui li venia aquest immoble i el contracte i el préstec hipotecari amb l'entitat bancària. Doncs són les despeses les relacionades només amb l'entitat bancària el que es pot reclamar. Hi ha una miqueta de confusió, hi ha gent que ens porta factures de gestoria, del registre de la propietat, però vinculades al contracte de compra-venta. Aquestes no són reclamables. Serien només aquestes factures, però les vinculades al préstec hipotecari.
O sigui que algun document que acrediti que hem tingut aquestes despeses, jo és que ara m'estic posant en el pitjor dels casos, perquè com estem parlant de bastants anys enrere, és possible que algú digui, és que no trobo papers, però que faci l'intent de voler reclamar. Això podria prosperar d'alguna manera o és molt difícil?
Sense les factures és difícil. Sí que es poden reclamar, les pots demanar. Normalment l'entitat bancària guarda una còpia de tot això. Sí que no estan obligats a guardar-ho més de 6 anys, però podria ser. Hi ha moltes entitats bancàries que reben peticions dels seus clients. Escolta, necessito les factures de la hipoteca que vaig signar fa 12 anys. I, bueno, hi ha una miqueta a criteri de cada entitat bancària. A vegades els hi cobren doncs, 20 euros per cada factura que vols que et busqui. O 2 euros per cada any que haig de tirar enrere.
La banca mai no perd, eh?
Has vist? Hi ha negoci per tot arreu aquí. Però sí que pots intentar aconseguir-les. Sí que ens serviria també, per exemple, costa molt de trobar la factura de la taxació, del que vas pagar per la taxació. Doncs també seria vàlid, per exemple, extracte del moviment bancari que es va fer en aquella data. No tinc la factura, però jo puc acreditar que tal dia vaig pagar aquesta quantitat i en concepte de X, que sigui una d'aquests conceptes que es pot reclamar. Això també serveix per acreditar aquest pagament. El que no serviria, per exemple, és el document de la provisió de fons. Una provisió de fons no, és una estimació del que pagaràs, però no té per què ser el que vas pagar finalment.
Correcte, perquè després t'han de tornar la diferència si, diguem que és favorable i t'han sobrat uns diners, no?, que tu havies avançat.
Exacte, sí, sí.
Posem una altra complicació més. Ho dic perquè de vegades pot passar, perquè estem parlant de períodes de temps que són molt amplis i que ja han passat anys. Imaginem que la gestió que tu has fet en una oficina concreta del teu banc, quan has fet aquesta operació, aquella oficina al cap dels anys ha desaparegut. I tu, evidentment, te'n vas a qualsevol altra oficina de la teva població per reclamar aquestes factures o aquesta informació. En què ens podem trobar?
Aquestes reclamacions normalment les està resolent el Departament d'Atenció al Client de l'entitat bancària. No aniríem tant a oficines concretes, perquè si tu vas a l'oficina de tota la vida que hi has anat, no resoldran aquesta reclamació teva. Segurament doncs, ho enviaran al Departament d'Atenció al Client que toqui per resoldre-ho. Però posem-ho més complicat. Què passa si jo vaig signar una hipoteca amb un banc que actualment no existeix perquè...
O se l'han menjat.
Exacte, l'ha absorbit una altra entitat financera més gran. Doncs hauria de reclamar aquesta entitat que va absorbir el meu banc. És a dir, si jo tenia una hipoteca en un banc més petitonet i a dia d'avui aquest banc ja no existeix perquè se'l va quedar un banc més gran, haig d'anar a aquest banc més gran a reclamar la meva hipoteca. Si actualment estic pagant encara aquestes quotes hipotecàries, doncs molt senzill, reclamo a qui li estic pagant actualment aquestes quotes. Si és una hipoteca que ja està cancel·lada perquè ja està pagada, doncs haig de mirar a qui li vaig pagar aquestes últimes quotes o bé qui va absorbir aquesta entitat bancària.
Anem a fer, diguem, el procés, que més o menys ja l'hem dibuixat amb les teves explicacions. El primer pas per fer aquesta reclamació seria anar al banc. Uh-huh. Val? Ens trobem amb el primer obstacle, que ens diuen que mireu que és que no, que és que això ja no toca, que bueno, ens posen totes les pegues possibles. A continuació, següent pas. Uh-huh. Ens podem adreçar a una oficina de l'OMIC?
Sí, 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 sí. De fet, faré un petit apunt en el primer pas. Sempre la primera via de reclamació, per aquesta reclamació o per qualsevol altra, és el que anomenem la via personal. La persona ha de directament reclamar, en aquest cas, a la seva entitat bancària. Com ha de reclamar? Per qualsevol mitjà que deixi constància. Podem anar a una oficina i demanar un full de reclamacions i emplenar-lo, simplement dient doncs, que vull reclamar les despeses hipotecàries de gestoria, taxació, registrar la propietat i notaria i aportar aquelles factures. L'entitat o ens posarà un segell o ho signarà i quedarà constància d'en quin dia estem presentant aquesta reclamació. El format paper no els agrada gaire a les entitats bancàries. Ens estem trobant que posen, a mi mateixa em van posar pegues per entregar aquesta reclamació a l'oficina en paper. Per tant, hi ha altres vies que no ens posaran pegues, o bé a través d'un formulari que tingui el web de l'entitat financera, o bé a través d'un correu electrònic, o a través de carta certificada o burofax. Qualsevol mitjà que deixi constància de que tu aquell dia estàs fent una reclamació per aquest motiu i acompanyat de les factures corresponents o dels moviments bancaris corresponents que acreditin aquestes despeses que vas assumint el seu dia. Si l'empresa, en aquest cas l'entitat bancària, no ens contesta en 30 dies, o bé la resposta que ens dona no és favorable, perquè ens dona, bueno, és que veiem unes respostes increïbles, no? El que dèiem, això ja ha prescrit, això ja ha prescrit, això no li toca, això ja sabia vostè el que assignava. Si és una resposta no favorable, llavors el consumidor pot seguir reclamant. Es pot dirigir, en aquest cas, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a les OMICs, que estan als ajuntaments, i farem un segon intent de reclamació. A través de la mediació intentarem que l'entitat bancària li doni una resposta favorable a la seva reclamació. Què ens trobem aquí? Que hi ha entitats bancàries que primer li han dit que no, quan aquesta persona reclamava directament, però a la que intervé un servei públic de consum, en aquest cas l'OMIC, doncs canvien la resposta. Nosaltres estem contents en el sentit de que aquesta persona se'n va amb un problema d'alguna manera solucionat perquè ha aconseguit doncs que li retornin aquestes quantitats que solen ser doncs, al voltant dels 1.000 euros, entre els 500 i 2.000 euros, solen ser aquestes quantitats que li retornen. Llavors, doncs, nosaltres contents de que se'n vagin amb aquesta resposta favorable. Però no sempre és així.
Clar.
No sempre és així. Hi ha entitats, ja hem detectat certes entitats bancàries que van dir que no al consumidor la primera vegada i segueixen, de fet ens envien la mateixa resposta que li van enviar al consumidor en el seu dia, doncs ens la tornen a enviar. Nosaltres sabem que això no és així i aquesta persona no deixa de tenir dret a reclamar aquestes despeses. Per tant, ja seria acabar de reclamar a la via judicial. Normalment, les entitats bancàries, quan donen una resposta no favorable, diuen, doncs, si vostè no està d'acord, vagi a reclamar al Banc d'Espanya. Això, l'Agència Catalana del Consum i les OMICs en conjunt no ho recomanem, anar a reclamar al Banc d'Espanya, perquè les respostes que donen no són vinculants, les resolucions que donen no són vinculants. Llavors, és perdre uns mesos que no té cap sentit. Si a vostè li han dit que no directament i a través d'un OMIC també li diuen que no, ha d'anar a la via judicial a reclamar aquestes despeses.
Uh-huh. Deixa'm que et pregunti per aproximadament el temps per intentar tenir una resolució d'aquesta qüestió.
Doncs el que diem, quan comences a la primera via, la via personal, un mes, les empreses normalment estan contestant. En via personal estan contestant una miqueta en menys temps, 15 dies, un mes, més o menys tenen la resposta. N'hi ha altres que no en contesten mai. Llavors, clar, esperes, fins quan esperes? Doncs màxim 30 dies. Si no, vas a l'OMIC i a l'OMIC comença aquest procediment de mediació que trigaria més o menys doncs també un mes aproximadament en què ens contestin si la resposta que donen. Imagina't que et diuen, doncs sí, et tornarem aquestes despeses, però com que també pots demanar els interessos, perquè clar, tu imagina't una hipoteca de fa 20 anys, els interessos que hi ha al darrere. Són uns interessos importants i cal reclamar-los també.
I aquí volen negociar, no?
Exacte. Doncs normalment o no diuen res, no es pronuncien amb els interessos, o bé, doncs, ofereixen una quantitat que tu potser no estàs d'acord.
Ja, ja.
Si no estàs d'acord, doncs s'obre un període d'al·legacions, però estem parlant que potser en uns 3 mesos pots tenir una resposta. Si no és favorable, doncs ja anar a la via judicial.
Al jutjat. Molt bé. Clar, això també és una mica fer volar coloms, perquè parlar d'un percentatge d'èxit d'aquestes reclamacions, m'imagino que depèn amb qui tractem, no?
Exactament, és així. Hi ha entitats bancàries que estan donant respostes favorables des del primer dia, no són la majoria, també t'ho haig de dir, i n'hi ha altres que veiem que no, i fins que no arriba el consumidor a la via judicial, doncs l'intenten frenar primer perquè presenti la reclamació i després li van donant respostes no favorables. Aviam si es cansa i no arriba a la via judicial. Clar, quants consumidors arriben a reclamar per via judicial? Molt pocs. Per tant, sí que estem veient que poden venir dues persones amb el mateix problema, la mateixa quantitat a reclamar, però que, com que cadascú tindrà una entitat bancària diferent, un se'n vagi amb una resposta no favorable i hagi de seguir per la via judicial, i l'altre se'n vagi amb una resposta favorable i amb uns diners al compte bancari que li han retornat. I és el mateix problema.
Molt bé, doncs jo crec que ens ha quedat força clar qui estigui en aquesta situació amb una hipoteca signada entre el 1984 i el 2019, doncs que busqui la seva documentació, que busqui els papers i endavant a fer la reclamació que toca. Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
divendres, i això significa moltes coses. Que arriba el cap de setmana, que podem desconnectar de la rutina, i per als cinèfils, que tenim noves estrenes a la cartellera. A més, ja ho sabeu, que al Faves Comptades ho rematem amb recomanacions de collita pròpia per gaudir de lleis del sofà de casa nostra, doncs sèries, documentals, pel·lícules, tot el que calgui. I per fer-ho, com sempre, ho fem acompanyats de l'Alba Triador, que ens farà 5 cèntims de les estrenes cinematogràfiques. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Carme.
Sí?
Sí, home, de divendres.
I, a més, avui ens acompanya el Dimitar Draganov, que ens posarà al corrent dels seus gustos en quant a sèries i pel·lícules. Ens farà ell les seves recomanacions. Dimitar, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Esperant?
Sí.
Esperant el teu torn.
Sí.
Molt bé, doncs després ens parlaràs d'aquestes preferències. Anem a repassar les pel·lícules de la cartellera, vinga.
Vinga, és una cartellera que aquesta setmana arriba amb 4 noves pel·lícules als cinemes de Sant Cugat. Als cinemes públics s'hi estrena A Different Man, d'Aaron Schimberg, mentre que a les sales d'IEMO del centre comercial hi ha 3 noves pel·lícules. Són el thriller Micaela, una coproducció catalana, de fet, de Daniel Calparsoro, i el film de ciència-ficció L'Acompanyante, de Drew Hancock, i també una cinta d'animació familiar, que últimament en tenim moltes, és Polycan. Us faig, si us sembla, 5 cèntims de cadascuna. Comencem per A Different Man, que és la nova comèdia negra del director Aaron Schimberg. És una pel·lícula que ja ha guanyat el Globus d'Or al millor actor principal de comèdia o musical i també el premi al millor guió pel Festival de Cinema de Sitges d'aquest 2024. L'actor que fa el paper protagonista és en Sebastian Stan. És conegut pel seu paper, Carme, potser tu això no et sona gaire perquè és de Marvel, que fa de Soldado de Invierno.
Ja, ja saps que no m'agrada.
No t'agrada Marvel, però potser els nostres oients li ubicaran una mica la cara amb aquest personatge. Ha fet moltes altres pel·lícules, eh? La cinta ens submergeix al món de l'Eduard. Ell és un actor que decideix sotmetre's a una cirurgia facial radical. Escoltem el tràiler per anar fent boca i us explico un més detall de què tracta.
Hola, tío. Te conozco. ¿Cómo te llamas?
Eduard.
¿Trabajas en Facebook?
No, pero de esto me pasa a menudo.
Ah, hola, vecino. La gente puede ser muy cruel.
Toda la infelicidad en esta vida llega por no aceptarla tal y como viene.
L'Eduard és un actor de Nova York que té una desfiguració facial i per això al final decideix sotmetre's a una cirurgia reconstructiva que és experimental. Després d'aquesta intervenció, el seu aspecte canvia dràsticament, però descobreix que la seva nova aparença no tenia aquelles deformitats a la cara, no resoldrà els seus problemes. La situació més es complica quan perd el paper de la seva vida en una obra de teatre basada en la seva pròpia experiència i el seu nou rostre de somni, perquè es converteix en un actor més aviat guapot, es converteix en un autèntic malson. És interessant perquè la pel·lícula explora temes profuns com la identitat i també com l'obsessió que tenim a vegades pel físic i les expectatives socials que això en genera. Per tant, bueno, ens pot fer pensar.
És un tema de debat.
Des d'un punt molt extrem, possiblement, però que a vegades tenir allò que hem somiat sempre o ser estèticament com la societat ens diu que hem de ser no soluciona...
Que perfectes no som, que no hem de triar o una cosa o l'altra,
sí.
Escolta, que la perfecció no existeix.
Sí. Val. Té bona pinta, cinemes públics, cinemes de Sant Cugat, ja sabeu que estan en versió original subtitulada per qui ho prefereixi i també doblada. És l'única estrena que fan els cinemes de Sant Cugat. Anem a les sales de IEMO, que hi ha 3 pel·lícules.
Som-hi.
Parlem primer de Micaela, és el nou thriller del director Daniel Calparsoro, ja ho direm bé, conegut per pel·lícules com Hasta el cielo i 100 años de perdón. La pel·li està protagonitzada per l'Antonio Resines, que aquí no fa paper d'humor, i també per la Natalia Zahara i l'Adriana Torrevejano i el Roger Casamajor. És una pel·li que ens submergeix en un caos en una autopista que està col·lapsada per una gran nevada i on un grup d'atracadors s'aprofita l'oportunitat per assaltar un camió blindat. Sentim-ho.
De 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península ibérica.
Y hace rato que tenías que estar aquí. ¿Dónde andas?
Está nevando de cojones.
O sea que no vienes.
Ja hem sentit en Resines en aquest tràiler. La història se situa a la vigília de Reis, quan una tempesta de neu sense precedents, una mica ens pot recordar el Filomena que
vam
Micaela.
Tenir. Sí, Micaela.
amb Micaela,
sí,
col·lapsa a les carreteres de l'Estat, i enmig de tot aquest merder, de tot aquest caos, un grup d'atracadors aprofita aquest embús per assaltar un furgó blindat. L'Antonio Resines interpreta en aquest cas un policia una mica en hores baixes, per entendre'ns, que es veu immers en aquesta situació límit i que s'haurà d'enfrontar tant als delinqüents com una mica les seves pròpies adversitats. Bé, doncs per passar l'estona, qui li agradi el cinema així una mica d'acció.
Sí, em recorda potser alguna situació d'alguna pel·lícula americana, no?
Sí.
Amb això d'un embús i els conflictes, les històries que...
Fenomen meteorològic, atracament, acció... Potser una mica d'humor, sabent que és el Resines, no? Aquest punt que a vegades ens recorda una mica còmic de l'actor. Bé, per passar l'estona.
Vinga.
No? Anem a més propostes de Yelmo. En aquest cas és un debut del director Drew Hancock. Ho fa amb un thriller que és de ciència-ficció sobre la intel·ligència artificial, un tema que és d'actualitat. La pel·li es diu L'Acompanyante. Està protagonitzada per la Sophie Thatcher, pel Jack Quaid i el Lucas Gage. Aquest últim personatge, Carme, tu potser aquesta referència tampoc et sortirà, però és en Hugh, on Hughie, de la sèrie The Boys.
Estic quedant retratada,
De Prime Video, és que és de molts superherois, molts superherois. El tràiler ens presenta la Iris, ella és una robot avançada que narra la seva pròpia història, que això ja és un punt diferent al que estem acostumats fins ara, revelant des del principi que assassinarà el seu propietari, que és en Josh. Sentim-ho.
He sido inmensamente feliz dos veces en la vida. La primera, cuando conocí a Josh.
Soy Josh.
Yo, Iris. Y la segunda, cuando lo maté.
Relájate. Recuerda sonreír y que se te vea feliz.
Ja ho dèiem, la història segueix la Iris, és un robot dissenyada per ser la companya perfecta en tots els aspectes, ja us podeu imaginar. Després d'un idíl·lic primer encontre, una primera trobada amb en Josh en un supermercat, la seva relació evoluciona cap a un terreny més fosc, durant un cap de setmana amb amics en una finca al costat d'un llac. Tot es complica quan l'Iris, programada per satisfer el seu propietari, es comença a qüestionar els abusos i les dinàmiques de poder que pateix pel seu propietari, que
sí, és un robot.
La modula al seu gust. És una intel·ligència artificial, és més que un robot. Hi ha violència.
Però per molta intel·ligència no deixa de ser artificial.
Però aquí ella...
La naturalitat no hi és.
Hi ha una escena al tràiler on es veu la Iris, que té com una tablet per entendre'ns, sí. I hi ha diferents aspectes. Intel·ligència, dolçor, amabilitat. Què passa? Que en Josh li ha posat la intel·ligència al zero, i quan agafa ella la tablet, agafa la intel·ligència i se la posa al 100%, i al Josh se li acaba la història.
Home, està bé, la història, està
sí,
bé.
Sí, hi ha violència en aquesta pel·li, fins i tot hi ha tocs gore, però explora diversos temes que crec que són interessants, com el consumisme, el patriarcat, on aquest home compra en aquestes robots per satisfer les seves necessitats, els límits de la intel·ligència artificial, que en parlem molt últimament, això sí, en un món que és dominat per la tecnologia. Pot ser interessant, pot ser interessant.
No, però la història té cosetes.
Té cosetes, perquè sigui interessant, veurem com han aconseguit desenvolupar-ho.
Sí, perquè ja m'explicaràs tu les relacions íntimes, com ho han fet.
Bueno, ja hi ha les nines sexuals, imagina, doncs és un
sí,
pas més.
Sí, doncs mira, la indústria de les nines inflables...
Clar, però tu fixa't que sempre són dones per satisfer homes.
Sí.
No acostuma a ser al revés, ens haurem de plantejar.
Dimitar, no t'escandalitzis, eh?
No. Anem a l'última proposta per un públic més infantil. Aquesta també es pot veure a Yelmo. És la nova pel·lícula d'animació de DreamWorks. És Polycan. De fet, potser a moltes famílies els hi pot sonar perquè està basada en un fenomen literari del Puff Pilkey. És una sèrie que compta amb 70 milions d'exemplars venuts al món i a Espanya se n'han venut gairebé 2 milions. És una història que segueix a un fidel gos policia i el seu company humà que pateixen unes greus ferides en una operació. Per salvar-los, què fan els metges? Doncs fan una innovadora cirurgia, una mica Frankenstein, i fusionen els dos, l'home i el gos, en un sol ésser, que és el Policán. Policia i can. Sentim el tràiler i us explico una mica què passarà en aquesta aventura animada.
Con las calles en manos de un villano.
¡Una bomba! ¡Greg, el perro! ¡Dale a la sirena! ¡Au!
Dos de los mejores agentes deberán unirse.
¿Verde? ¿Rojo?
Mm-hmm. Amb la seva nova identitat, aquest heroi híbrid combina les habilitats humanes i les canines per combatre el crim, tot enfrontant-se amb el Bat Pity, el gat, que planeja clonar-se per dur a terme els seus plans malèfics. La situació es complica quan el Lil Pity, que és el clon del gat, es converteix inesperadament en amic del Policant, afegint una dimensió una mica emocional a aquesta aventura.
Bé, vinga, doncs ja està.
Una pel·lícula pels més petits de...
Una pels peques.
De casa. Quina us agrada més, Dimitar? Quina pel·lícula et crida més l'atenció?
Sid i Yelmo.
El de Yelmo?
Pot ser, pot ser.
Molt bé.
Jo, sincerament, de totes, aquesta setmana no em crea una especial motivació. Em semblen interessants l'acompanyante i després
a Different Man potser també
i...
No?
No ho sé, no m'acaben de fer massa el pes.
Doncs escolta, en Dimitar et farà propostes.
Vinga, sí,
que pots
si,
veure
em quedo,
des de...
si em quedo a casa
des de casa, tot i que Conclave crec que encara està als cinemes de Sant Cugat.
Quina?
Conclave, que és una de les propostes que ens contraposa en Dimitar.
Bé, Dimitar, què tenim? Sèries, pel·lícules, què recomanes?
Tenim una pel·lícula i una sèrie.
Una pel·lícula i una sèrie, vinga, comencem.
Sí, la pel·lícula és Conclave, que recentment ha rebut 9 nominacions als Oscar, incloent i millor pel·lícula i millor actor per a Ralph Fiennes. És important destacar que els nostres oients encara podem veure, sí, la pel·lícula als cinemes de Sant Cugat aquest cap de setmana. Pel que fa a Ralph Fiennes, podem dir que encara està esperant el seu primer Oscar, malgrat la seva llarga trajectòria. Fins ara, l'actor té 2 nominacions, millor actor per El pacient anglès i per actor secundari per la pel·lícula La llista de Schindler.
Aquesta potser sí que les has vist, Carme.
I tant.
No? Són clàssics.
Sí,
són, són de la meva època.
Sí. Són clàssics, sí. De fet, per aquest últim va guanyar l'únic premi important fins ara, el BAFTA, a l'actor secundari. Tornem a l'actualitat en què la pel·lícula Conclave ha tingut molts adeptes. La sinopsi en resum, després de la mort de l'antic papa, els cardenals han d'escollir un nou pontífex suprem. En la meva humil opinió, l'actor no va fer molt millor en el paper de Voldemort a la sèrie de pel·lícules de Harry Potter que a Conclave. Per què?
Fan paperàs, Voldemort.
Per què? Si aconsegueix recrear la lluita interior del seu personatge a la recerca del candidat més digne per a la Santa Seu. Però per a mi la seva actuació és massa relaxada. Sembla una persona per a qui aquest paper no era un repte. No vaig veure cap tensió la seva interpretació. No vaig veure l'esforç que va fer per ficar-se a la pell del cardenal Lawrence.
Per tant, tu no li dones Òscar, eh?
No.
En aquest paper.
No, en aquest paper...
No el nominem.
No. Nominació sí, però premi no.
Vale.
Vinga, un carmelet i ale, cap a casa.
D'altra banda, l'obra del director Edward Berger, Res de nou al front de l'Oest, mereix ser distinguida. Ha recollit la flor innata de l'Església Catòlica per demostrar-nos que els cardenals també són persones. I com a tal, res humà els és alié, especialment en una batalla per la supremacia. Estic gratament sorprès per la decisió de Berger de no treure conclusions filosòfiques amb la seva pel·lícula, que probablement et va portar al gir del final. Un xoc en la trama que, al meu entendre, resultarà inesperat per a la majoria de públic. I ara arribem al altre gran director i premi Oscar, Paolo Sorrentino.
Aquest sí,
Que és 2016, va fer la sèrie The Young Pope. La producció de HBO ara Max va durar només 2 temporades, però va despertar un gran interès dels espectadors.
Quina llàstima, perquè era molt bona.
Tu l'has vist?
Sí. Brutal. Ara sí. Ens explicarà el Dimitar, brutal.
Dues temporades, la segona amb John Malkovich.
Sí, uau.
Sí. Aquí hi ha la principal diferència amb Conclave. Al costat del director Sorrentino hi ha l'actor Jude Law, que amb la seva actuació fa que el personatge del papà Pius XIII sigui extremadament inusual i revolucionari. El controvertit pontifex lluita amb si mateix per mantenir la seva fe en Déu i ho fa en solitud, sense mostrar-se al món. Uh-huh. Una vegada més, en la meva humil opinió, Jude Law és l'únic actor que podria haver interpretat aquest paper.
Es mereix un Òscar. Aquest sí.
No? No és Òscar, és
no, perquè
Emmy.
És de sèries.
És Emmy.
Efectivament.
Sí. Sense la seva capacitat per construir la imatge multicapa del papa, aquesta sèrie no hauria estat tan bona. Jude Law recrea amb molt d'èxit un nen rebutjat pels seus pares, un jove clerc que passa per una crisi de fe, un home que vaga entre la determinació i el dubte buscant el seu camí. Infantilment pura, intuïtiva, manipuladora, de vegades cruel. Tot això s'entrelaça en la imatge del jove papa, que experimenta un desenvolupament i un creixement amb cada episodi. Alguns l'anomenen sant, d'altres diable.
Més diable que sant, diria jo.
Sí. I en conclusió, si voleu veure una història sobre el Vaticà, no us equivocareu si aposteu per The Young Pope en lloc de Conclave. Amb dues produccions tenen els seus mèrits, però la sèrie és la que et farà pensar en els dilemes de la vida.
Doncs un altre tema de debat, no?
Sí.
A través de l'Església, de la fe,
de
la humanitat,
sí.
No? Perquè són persones.
I de l'ambició,
tu deies,
sí, sí.
No? I de l'ambició per arribar...
I de l'ambició,
al
sí.
Poder,
i de l'ambició.
Fins i tot dins de l'Església, que potser...
A mi m'ha agradat molt això de que també són... Els cardenals són persones,
sí.
Encara que no ho sembli. Dimitar, t'esperem un altre dia, eh?
Amb més recomanacions.
Estàs convidat. Alba, a tu també.
Vinga, i tant, aquí serem.
Ara d'aquí una estona ens posem a mirar revistes, a veure què ha passat aquesta setmana.
Vinga, fins ara.
Que vagi molt bé.
Adéu.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
I love the way you
Recta final del Faves Comptades d'aquest divendres. Ja sabeu, com veieu amb aquesta música que convida al ball, el que farem serà no ballar, però sí repassar l'actualitat rosa. Ho fem avui en companyia de la Cuca Fernández, que ha quedat sense la seva partener, la Eva Garrido, que aquesta setmana ens ha abandonat, però que continuarà la setmana que ve. O sigui que avui amb la Cuca fem aquest repàs, que ja ens té acostumat a la premsa del cor.
Doncs Cuca, va, així és, bon dia, què tal? Com esteu? Ja de cap de setmana, eh? Això és... Va,
sí.
Anem-hi. Una setmana més que arriba plena de, pues, de notícies. Notícies, com ens agrada a nosaltres, del cor, de la televisió. Bueno, ja saps que això no para, eh? Continuem parlant de noves parelles, de ruptures i de segones parts, com la de la parella formada per Álvaro Morata i Alice Campello, que es donen una nova oportunitat. Sempre diem que si segones parts no seran bones.
Ja, és que depèn molt, però en general, complicat, eh?
Doncs aquesta parella, després de 5 mesos separats, ell, el futbolista Álvaro Morata, i la influencer i empresària Alice Campello, han decidit donar-se una segona oportunitat. La parella, que resideix a Milà, ha confirmat la seva reconciliació...
És italiana, ella, no?
Sí, ella sí.
Que per això també...
És filla d'un empresari molt important... I
clar, per això Morata ha tingut sempre tendència a anar-se en el calcio a jugar ja.
Aquesta setmana, amb una publicació al seu a les seves xarxes socials, donant-se un petó, doncs han confirmat que la parella torna. Durant la seva separació també hem de dir que han continuat mostrant carinyo i respecte, o sigui que han passat junts les festes, han sigut fotografiats amb els seus fills pels carrers de Milà. A més, Alice va deixar la porta oberta a una segona oportunitat en una recent entrevista, que va dir que no sabia el que podria passar. O sigui que això era una cosa ja, una notícia avançada. Estem una mica esperant-la. Tenen 4 fills en comú, han decidit tornar a estar junts per centrar-se en el benestar dels seus fills. Aquesta nova oportunitat marca un nou començament per la parella. O sigui, això és molt maco, eh? Jo crec que estarem una mica a l'expectativa.
Que els hi vagi bé.
I doncs d'una parella idíl·lica a una altra, que ho semblava en un inici, però que han acabat molt malament.
Tirant-se els plats pel cap.
I aquesta setmana tenim una notícia bomba d'aquest matrimoni. La Chiara Ferragni confirma la doble vida de Fede. Tachan. Chiara Ferragni confirma la doble vida de Fede durant el seu matrimoni. Saps qui són?
No.
No? La influencer Chiara Ferragni, que és una influencer. Internacional.
Jo, aquest món, per mi, és la dimensió desconeguda.
Doncs ha confirmat mitjançant un comunicat que el seu exmarit, el Fedez, que és un raper, així que va molt tatuat...
Tinc alguna imatge.
La va enganyar mantenint una doble vida durant els 16 anys de matrimoni i amb 2 fills en comú. O sigui que la cosa té tela.
Mira que és difícil, eh?
Jo no ho entenc.
És complicat, eh? Vull dir, és una feinada, mantenir una doble vida.
Doncs aquesta revelació s'ha exagerat la percepció tan idílica que teníem d'aquesta parella durant el seu matrimoni. El periodista Fabrizio Corona, que és un italià, un paparazzi important, ha sigut el responsable de desvelar tots aquests detalls. Bueno, està al dia de tot, eh? Té whatsapps, té missatges... Bueno, ha sigut una cosa esperpèntica, no sé. El món del cor està revolucionat.
Alguna filtració ja.
Doncs s'ha sabut que Fedez va trucar a la seva amant hores abans de casar-se.
Ah.
I li va dir que si li deia que de tornar, que ho deixava tot. Imagina't fins a quin punt ha tantejat el tema, eh? O sigui que és molt curiós, perquè semblava una parella, si et ficaves a les seves xarxes, que s'estimaven tant i ell tenia una altra persona a la seva vida.
Ja veieu que una cosa són les xarxes i una altra la vida real, no?
Imagina't, o sigui que hem de ser conscients que el que ens ensenyen no sempre és la realitat.
Ah, exacte.
Les males llengües diuen que tot això surt ara, perquè la influencer té uns dies al judici. No sé si saps que aquesta...
Ah, sí? Han posat demanda?
Sí, li van fer una demanda per una estafa enganyosa per publicitat. Una publicitat que va fer, que recollia, recaptava diners per una ONG...
Oh,
i va tenir aquí una mica uns
meva.
Problemes. Bueno, de fet, està esperada a judici. Llavors, es comenta que això... pot ser per tapar, ha sortit tot per tapar la mala imatge que està quedant de la influencer. No sé, serà revenja, serà interès...
És que es posen en cada jardí.
Tu com ho veus?
Que és que la vida és més fàcil, escolta.
La que no ens han deixat...
Quines complicacions.
No ens ha deixat indiferent aquesta setmana ha sigut... Això sí que segurament ho has vist. Segueixes a l'Evole?
Depèn.
Sí? Últimament està fent unes entrevistes molt interessants.
No, jo sé que ha començat la temporada, que ja ha fet entrevistes, però no, encara no he vist res.
Doncs la Lolita ha sigut convidada al programa de l'Évole el passat diumenge i ens ha deixat...
Espera un moment, la Lolita.
Lolita Flores.
Sí, però és que en el primer capítol, no sé si va ser el primer, el Juan y Medio...
Que havien sigut parella.
Sí.
Sí, sí, doncs si ja ens va deixar titulars el Juan y Medio, la Lolita aquesta setmana no s'ha quedat, ens ha deixat bastants.
Vaja.
Mira que jo sóc admiradora de la cantant i hi ha coses que ha dit que no havia sentit mai.
Com què? Parlar del seu germà?
Si vols, bueno, fiquem una miqueta de música...
Lolita?
Com de Amor en el Ambiente, eh? Venga, aquesta cançó de la Lolita que també recordem.
Aquesta? Sí, ja aquesta. Començava.
Aquesta era quan ella tenia 16 anys.
Era joveneta.
Molt joveneta.
Jo crec que és l'única que recordo d'ella.
Doncs, bueno, com et deia, el diumenge passat a l'Évole ho va tornar a fer. Ens ha donat una entrevista de molta alçada. La Lolita va parlar sense embut sobre la seva vida sexual, la seva tolerància o no a la infidelitat i de les relacions sentimentals amb els homes que més l'han marcada. Doncs no podíem parlar del seu retrobament, possible retrobament amb el Juan y Medio, que va deixar caure que podrien tornar, que era un home que havia sigut dels que més havia estimat a la seva vida. O sigui, ja aquí ja va començar l'entrevista, Llavors, que també va comentar que va estar enamorada fins les tranques del Paquirri. Saps que van tenir una relació?
Sí.
Pues també va dir que...
Jolín, el Paquirri.
Sí, sí, va dir... I era el marit de la seva millor amiga.
Quina colla, no?
Jo crec que aquests els s'ajuntaven, no sé.
Sí, feien, va, vinga, fem un taulao, vamos.
Doncs també va parlar de la seva amiga Carmina Ordóñez, que havia estat casat.
I aprofitant, pues mira, avui amb aquesta, després amb l'altra, i feien cua.
El roce hace el cariño, no?, que diuen.
I tant.
Doncs la Carmina Ordóñez, quan es va enterar, va comentar la Lolita que li va dir que estava amb el seu exmarit i li va dir que estava encantada perquè podria ser una bona segona mare pels seus fills. Sí, ens ha deixat una retaïla de titulars que són molt, molt interessants. Després també que es va enterar per telèfon que el Torero la deixava per la Isabel Pantoja. O sigui que això també ha donat peu a pensar que el Paquirri ja estava amb Isabel Pantoja durant la seva relació amb la Lolita Flores. Doncs és la primera vegada que parla de les seves addiccions i com la seva filla va ser la taula de salvació i com estimava el seu germà. Escoltem-la.
¿Y no tuviste miedo en algún momento de decir, hostia, me puedo quedar aquí anclada con...?
No. Me salvó mi hija.
¿Tu hija?
Sí.
Pero tu hija en ese momento tenía...
Mi hija ya, eso fue como un año y medio después, tenía como 8 años. Fueron 2 años.
8 años, es muy pequeña.
Muy chiquitita, pero llamó a mi hermana y le dijo, tía, veo a mi madre regular, no la veo bien. Y mi hermana me dijo, para, porque tu hija te necesita y tu hijo es muy chico también. Y de un día para otro. Yo no sabía que se quería tanto un hermano. La verdad. Es una continuación tuya. Es el mismo ADN. Pero el ADN por dentro y por fuera. Yo no sabía que se quería tanto. De verdad. Y se quieren tanto... No te diría, sería una barbaridad decirte que un hermano se le quiere tanto como a un hijo, pero se le quiere tanto como a uno mismo.
Què?
Quina profunditat, eh?
És que l'entrevista ens ha donat molt, molt de si,
eh? Fins al moll de l'os va arribar, eh?
Sí, sí.
Amb aquestes declaracions.
Va ser
molt personal.
Molt personal i molt emotiva. Jo és que a l'Évole m'agrada molt com fa les entrevistes, perquè treu suc. O sigui, treu coses que jo, per exemple, ja et dic, sóc seguidora de la cantant i mai havia sentit aquesta conversa tan profunda. Doncs aquesta setmana també, parlant de l'Antonio Flores, del seu germà, la família s'ha reunit a Jerez perquè han inaugurat un centre cultural amb el nom de la família, la família Flores.
Clar, és que hi ha la faraona...
Exacte, és de Jerez.
Lola Flores, allà té el seu museu... Doncs
pues té un museu, però ara... ho complementen amb més coses de la família, perquè clar, tots són artistes, tots poden aportar alguna cosa. Doncs la filla de...
L'ADN, que deia la Lolita.
Exacte. Doncs l'Alba Flores, la filla del cantant Antonio Flores, li va fer un discurs molt emotiu a homenatge al seu pare durant aquesta trobada, no? Aquesta trobada familiar. I bueno, que a mi em sembla molt bé perquè crec que aquesta família es necessita... O sigui, tots forma part de la nostra vida, no? O sigui, no sé,
a mi... en algun moment, sí.
Llavors, que tinguin un lloc o tenim o doncs, nosaltres com a admiradors tinguem un lloc on anar a veure les seves
Banda, banda sonora, és veritat, si fem una miqueta un recorregut, és molt possible que compartim, com amb tantes altres persones, ens agradi més o menys el gènere, l'artista. Sí que hem compartit cançons al llarg de la nostra història, no només de la mare, de la Lola, del germà, que jo recordo l'últim treball d'ell amb uns temes que són...
brutals.
A mi m'encanten,
m'agraden
molt. El
No Dudaria és un himne. Sí,
és que tots els temes que estaven en aquella CD, dic CD perquè és el que jo tenia, realment eren molt bons. I escoltats després, jo crec que els assaboreixes més encara. I després la Lolita, la Rosario també ha fet molt bons temes. Potser la que menys, la Lolita.
Però... la Lolita està fent ara una obra de teatre que es diu Poncia.
Clar,
jo l'he vist i és espectacular. És un monòleg i jo la recomano. O sigui, ella com a artista jo crec que té molt...
ha sigut més polivalent que la resta.
Sí, sí, sí. Però bueno, té aquest ADN, com dèiem, que és identitari de la família Flores. Si vols repassem una mica breument les notícies.
Mm-hmm.
Volíem, amb la Eva, que vam preparar el guió, vam comentar que hi ha una última hora sobre Naval Pantoja, però volem tractar-la una mica així ràpid i d'una manera molt respectuosa, perquè parlem d'una menor i bueno, no ens agrada molt l'indagar.
Què ha passat ara?
Pues mira, Naval Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, que, com sabeu, estan atravessant un moment difícil, ho vam avançar la setmana passada,
sí,
la seva filla
Alma
va ser ingressada i tal i qual, doncs tot just ahir, dijous, ens vam assabentar que el jutjat d'instrucció número 3 de les Palmes de Gran Canària va iniciar una investigació sobre ells després de rebre un informe de lesions del centre hospitalari. La neboda d'Isabel Pantoja, ahir a la tarda, en les seves xarxes socials, assegura que està d'acord amb el protocol que ha seguit l'hospital i que han col·laborat en tot moment perquè s'aclareixi l'assumpte. Ha dit tal qual, admirem que sigui així i continuarem col·laborant, ha expressat. Bueno, hi ha una mica de polèmica que ja repassarem, quan, si vols, la setmana que ve ja veurem aviam com ha evolucionat el tema. Doncs també la setmana passada parlàvem d'una nova il·lusió de la Sara Carbonero.
Sí.
Doncs avui descobrim fotografies a les revistes d'Iker Casillas. No sé si t'has enterat perquè ha sigut un rebombori aquesta setmana també.
No, què ha passat amb l'Iker?
Doncs pensàvem que estava amb la Maria José Suárez, doncs han sortit unes fotografies en un hotel de Barcelona amb la creadora de continguts que es diu Clàudia Babel, creadora de continguts per adults. Coneixes aquesta pàgina, l'OnlyFans i tot això?
Mm. Ah, ja bueno, sí, em sona, sí.
Doncs ella és una creadora d'aquesta pàgina i bueno, no sabem si és que realment... Ara es rumoreja que ella ha filtrat les fotos i, bueno, aquí aquest tema també portarà cua perquè ella ja de moment ha fet 3 programes. O sigui que...
Això és un circ.
Això
què vols que et digui?
Sí.
Això és un circ... I, escolta...
I com dèiem abans en la Lolita...
I després un numeret ve un altre.
El amor está en el aire.
En el aire, sí.
Després també tenim la Beatriz Cortázar. Aquesta setmana ha avançat en exclusiva que Albertino Osborne, que ja saps el que ha passat amb Albertino Osborne, no? I la Gabriela Guillén, que van tenir un fill... I
ah, sí, tota aquesta... doncs que ja podia ser el pare de la noia
sí,
aquesta, no?
Sí, doncs ja tenim sentència.
Ah, i què han dit?
És el pare de la criatura i va. Haurà de pagar les costes.
Clar que sí.
De fet, ell no es va presentar al judici, eh? O sigui, ja ha sigut la cosa ja, com va. Ha anat. La periodista ha parlat amb Gabriela Guillén tras guanyar el judici, el cantant, i li ha dit, no me apetecía nada verlo, no me gusta que me tomen el pelo. Toma ya. Vaya zasca. També es diu que ella ha demanat la custòdia del seu fill, ja que el cantant en cap moment s'ha fet càrrec d'ell. O sigui que aquest tema... A mi em sobta que Albertino Osborne no vulgui tenir relació amb aquesta criatura.
Quants, no sé, quants té ja de fills?
Té 4, no?
Pues,
4 o
haurà
5?
Pensat
té les 3
ja
nenes del primer matrimoni? No, té 5. 5 i aquest 6.
Que massa colla.
O sigui que no sé jo si és que aquest home...
Ja potser li... no hi caben a casa.
Ja no tengo edat, no?
Ai, mare meva.
Doncs aquesta setmana ha sigut mogueta.
Un circ.
I la que ve també promet.
Encara promete. Més? Encara
sí,
més? Sí. Va, vinga. Doncs escolta, ens acomiadem, et sembla?
Ah, vale, vinga.
Doncs ho deixem aquí. Ens
bon cap de setmana a tots.
De la premsa del cor, gràcies, i per tu també. I ens acomiadem del Faves Comptades per aquesta setmana, perquè tornem dilluns, com sempre, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fairtres i Servimat t'han ofert alfabes com